Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Estem a 20 minuts de les 5 a punt de la tarda. Realment era difícil aturar aquesta xerrada amb el secretari general de la UGT de Catalunya, el senyor Camil Ros, amb la situació que tenim, no?, en el damunt la taula i en aquesta jornada en la qual han aparegut, efectivament, la gran quantitat de comiats que han produït tota la situació dels ERTOs, entre molts altres temes. Passem plana i ens disposem a parlar i a escoltar. Sobretot perquè en Josep Martí Blanc... Què tal, Josep? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Com estàs?
Pelat de fred, estic.
És que fa molt de fred, eh? És veritat que fa molt de fred, eh?
Fa molt de fred i tinc feta malbé la caldera, així que...
Què et veig, amb 4 jerseis al damunt? Podies haver vingut a la ràdio avui.
Sobrevisco com puc, però bueno, no ens queixem. Ja. Sempre hi ha algú que ho passa pitjor.
Escolta'm, clar, si ara s'espatlla una caldera, et triguen molt en venir-te a arreglar o no? Vull dir, però si vols que fem alguna trucada o alguna cosa.
Me posaré de mal humor i no en tinc ganes. Anem per feina.
Doncs parlem de coses que ens posen de bon humor i la veritat és que el llibre d'avui és un llibre que ens posa de bon humor i la persona que has escollit, a mi particularment, jo crec que la majoria de nosaltres ens posa un humor magnífic.
Mira, avui he triat un llibre, com tots els que portem a la secció, mm-hmm. doncs intentem, o almenys jo, que sóc el que el llegeixo i després el prescric,
sí.
que siguin llibres importants, per això en parlem. Després, mentre a part de llegir el llibre, mirava de documentar-me una mica sobre el Manuel Cruz, l'autor, i descobert que li agrada Batiato i que deixa llibres pel carrer perquè els agafi la gent, mm-hmm. i que són dues coses que jo també faig. I així que he pensat, mira, està bé parlant algú amb el que tens afinitats del dia a dia musicals i de compartir les lectures que tu ja has fet amb d'altra gent. Mm-hmm. Centrant-nos amb el llibre. El llibre és d'Espasa, es va editar el 21, es diu Democràcia i té un subtítol que és rellevant perquè afecta l'enfocament del llibre, que és l'última utopia. Democràcia, yeah. l'última utopia. Llavors, quan t'he dit, aquest llibre per a mi és important i per això l'hem triat. Doncs mira, per a mi és important primer pel tema, oi? Per a qualsevol ciutadà interpel·lat per la manera com organitzem la vida en comú en societats complexes com la nostra, tot el que fa referència al fet democràtic, a la democràcia, i ens situa davant d'un tema transcendent, i més quan la democràcia, doncs, en aquests moments tothom més o menys coincideix en que té amenaces serioses que la interpel·len directament pels enemics de la democràcia o els amants dels règims, diguem-ne, de tarannà il·liberal. És important per això. És important també perquè no estem davant d'un llibre per a fer bullir l'olla de la regeneració política. No, aquest és un llibre que entén el fet democràtic i que l'explica 360 graus, institucions, polítics, però també mitjans de comunicació i ciutadans, perquè moltes vegades en els llibres de política, no? Doncs el fàcil és parlar de la regeneració de la política, la responsabilitat dels mitjans, la responsabilitat dels polítics... No, aquí el ciutadà també forma part d'esta festa i, per tant, és una visió holística del fet democràtic. A mi això em sembla interessant i no és molt habitual. Tercer lloc, per la insistència en tot el llibre de la democràcia com un element viu. Estic de dir una cosa que no és performativa, que proclamant-la o dient-la en paraules... i es converteix en una cosa acabada, no? Aquí la democràcia entén com un element viu, un vestit que constantment s'ha d'ajustar a una societat que evoluciona, que per tant és un nou cos, i això ens porta, doncs, a la necessitat de treballar sempre amb les eines del reformisme. Això és important, sobretot perquè porta una cosa que en el llibre està molt ben explicada, que és dir, escolti, això de la democràcia no és una caixa d'eines. Les eines democràtiques són necessàries, però sobretot quan parlem de democràcia, el veritablement rellevant és que el que estem és davant d'una caixa de valors, que necessita una caixa d'eines, però que sobretot és una caixa de valors. Un altre element que per a mi és important, sobretot encara que el faci un catedràtic de filosofia, un intel·lectual, però és un intel·lectual compromès políticament. Uh-huh. Segurament aquí té a veure el tarannà del Manuel Cruz, però és un llibre que no expulsa ningú de la seva lectura. No està fet sota la lògica d'amic, enemic, i per tant és un llibre que no genera anticossos a qualsevol persona d'una altra tradició ideològica que vulga digerir, que vulga llegir-lo i el vulga pair. En aquest sentit també és important, i si afegiria, no? Després el Manuel potser m'ho contradiu, és que he trobat al final del llibre, quan es reivindica el socialisme com a la gran font de brollament de la democràcia, he trobat a faltar algun reconeixement a famílies polítiques, doncs, que crec que també hi tenen un paper important, com la democràcia cristiana en el seu
dia. Pensava que anaves a dir que aquesta part... Pensava que anaves a dir, Josep, que aquesta part sí que t'havia aixecat uns determinats anticossos.
No. Només te pot generar anticossos si milites amb sectes excloients.
Clar.
I tens una mirada sobre la gent que pensa no igual a tu o diferent, mm-hmm. Com un enemic a batre, i Manuel Cruz no és així, i per tant el llibre tampoc ho és. I una última cosa, hi ha un accent, el llibre és realista, uh-huh. no amaga els problemes, que són molts, no s'amaga de fer acusacions que poden ser dures, però també m'ha agradat que en el fons hi ha un pòsit optimista, en la mesura que com que tot el llibre insisteix en què una de les coses és que potser ens hauríem de treure-se de sobre és a donar les coses per acabades o a esperar massa d'elles, no? Hi ha un fons optimista en el sentit de que la democràcia, per moltes amenaces que tingui, hi ha un pou per vitaminitzar-la, hi ha un pou on provar vitamina per a la democràcia, i que això passa per no deixar-se portar pel cofoisme ni pel derrotisme. No? Llavors, tot aquest conjunt de coses fan que per a mi el llibre hagi sigut una molt bona experiència. Aviso al lector que no és un llibre que... És a dir, no estem davant d'un tractat acadèmic, i per tant és un llibre a l'abast de tothom que tingui interès per la política, però no és un llibre per llegir entre pausa i pausa publicitària mentre mires una sèrie de televisió. És un llibre exigent que requereix atenció i una mica de concentració. Però un llibre important, i per això l'hem portat aquí.
I per això hem convidat, i és la segona vegada que està en aquest programa, un gran referent, Manuel Cruz. Senyor Cruz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sí. Què li ha semblat tot el que ha dit en Josep Martí Blanc?
Estic abrumat per tot el que ha dit. Bueno, la veritat és que crec que ha fet una lectura molt, molt atenta, molt curosa del llibre, i, bueno, podríem comentar un aspecte petit, això que ha dit de la democràcia cristiana i tal, però, bueno, a banda d'això, que no són detalls que, si voleu, podem comentar un moment, però, vaja, jo crec que ha fet una lectura generosa, però almenys crec que ha tocat, almenys ha reconegut les intencions que hi havia per part de l'autor. O sigui, efectivament, això que he explicat és el que jo volia fer.
Una de les conclusions, i ara de seguida el deixo parlant amb en Josep Martí Blanc, és demostrar, i que tots ens quedi clara, que la democràcia és cosa de tots?
Bueno, jo crec que això és una qüestió molt important, perquè moltes vegades en l'espai públic, doncs, sobretot els polítics, bueno, l'espai públic, diguem-ne, els dos grans sectors protagonistes són, doncs, els polítics i, d'alguna manera, els professionals dels mitjans de comunicació, que són els que tenen també una veu important. Bueno, doncs, moltes vegades, tant uns com els altres, d'alguna manera són potser massa respectuosos amb els ciutadans, en el sentit d'alliberar-los de tota responsabilitat. No? És a dir, que en un moment donat, una afirmació com els votants s'han equivocat, no estic pensant de veritat en cap cas, sinó yeah. En general, és una afirmació que sembla que molta gent li fa por. I, escolti, no, com pot dir això? El votant mai s'equivoca. Home, mai s'equivoca. Si en unes eleccions vota A i a les següents vota no A, vol dir que en algun moment s'haurà equivocat. No pot ser que hagi encertat si vota A, B, C, D o qualsevol opció. I jo crec que en aquest sentit és més important, d'alguna manera, convidar els ciutadans a que siguin responsables i no tractar-los com si fossin sempre innocents, i més encara com si sempre encertessin.
Josep Martí Blanc, tot teu.
A la línia del que apuntaves ara, Manuel, quan dius que no es tracta de regenerar la política, sinó que la necessitat passa per regenerar l'espai públic sencer,
sí.
A què et refereixes exactament?
Bueno, jo crec que jo no sé quin és avui el concepte que hauríem de fer servir, però diguem-ne, algun filòsof li diria l'espai comunicatiu, no? Doncs és molt important, és a dir, jo moltes vegades he dit que, per exemple, quan es parla de polarització o es parla de crispació, doncs es fa referència quasi exclusivament a la crispació generada pels polítics, no? Que fan servir uns missatges incendiaris. I és veritat, això no ho amago, però també he dit moltes vegades que per cada polític crispador hi ha un telepredicador que el dia següent, des d'una emissora de ràdio on sigui, està arribant a centenars de milers de persones, fins i tot amplificant aquest missatge. No podem fer com si això no fos rellevant, com si això no tingués importància, etc. Això és una cosa amb la que s'ha de reflexionar. I, per cert, que jo tinc la sensació que dintre de, diguem-ne, d'aquest espai comunicatiu, diguem-ne, els professionals de la comunicació, jo crec que pel que estic llegint, són cada vegada més conscients de la necessitat de fer, diguem-ne, una reflexió en profunditat de com està l'espai comunicatiu, sobretot perquè, bueno, tu això ho saps millor que jo, vosaltres ho sabeu millor que jo, diguem-ne, estan passant moltes coses que tenen que ver amb la tecnologia, tenen que ver, no sé, amb les empreses, tenen que ver amb els bancs, tenen moltes coses, però, diguem-ne, l'espai comunicatiu està molt afectat i, diguem-ne, no és, diguem-ne, l'àgora neta que tots voldríem, sinó que d'alguna manera està com molt condicionada per factors aliens a la pròpia informació. I això o ho plantegem o ens estarem enganyant, autoenganyant.
Sense sortir de l'àmbit de l'àgora pública, on teòricament es produeix la discussió democràtica, hi ha una afirmació al llibre que desenvolupes, crec que val la pena potser que li expliquis a l'oient, quan dius que hem deixat de tindre el que un dia vam conèixer com a opinió pública. És a dir, que l'opinió pública, com s'havia entès fins fa relativament poc, ha deixat d'existir. A què et refereixes quan dius això?
Bueno, jo crec que... Bueno, per cert, aquesta és una afirmació que no solament faig jo, sinó que això ho he parlat alguna vegada amb el José Antonio Zarzalejos i, vaja, i estem d'acord en aquest punt, en el sentit de que si pensem, proposar un exemple, perquè si no la cosa m'allargaria molt, no? L'exemple de quan va sortir Internet. I quan va sortir Internet i molta gent la va saludar com si fos l'oportunitat d'això, d'una gran àgora on tothom pogués intervenir, dir la seva, ajudar-se, debatre, etc. En què ha quedat aquesta suposadament àgora universal? En una cosa que jo comento en el llibre, que deia, que jo crec que la va escriure el 2002, però continua sent absolutament vàlida. Un autor que es diu Cass Sunstein va publicar un llibre titulat república.com. I aleshores, en aquest llibre, ell feia referència a això i després comentava el que ha passat és que en comptes de ser Internet un àgora global, s'ha produït, ell fa servir una expressió molt d'aquell moment, però es pot entendre perfectament, el que s'ha produït és una ciberbalcanització. Bueno, doncs jo crec que és el que està passant. És a dir, si alguna persona intentés trobar en els mitjans de comunicació, en els digitals, etc., alguna mena d'idea o de visió de la realitat susceptible de ser compartida, no la trobaria. no la trobaria. Fins al punt que arriba un moment en què si un, no sé, mira cada dia els diaris, de vegades pensa, escolta'm, estem parlant tots de la mateixa realitat? Estem tots en el mateix món? Aquesta és una sensació que jo tinc la impressió que molta gent té. En aquest sentit, evidentment, una part d'això abans existia o sempre ha existit. És a dir, sempre ha existit la gent, tu deies la democràcia cristiana, doncs te'n recordes, la gent que es comprava al Ja, la gent que es comprava a l'ABC, la gent que es comprava, no sé, això, El País, tal, tal, o sentia una emissora de ràdio u altra. Això sempre ha existit. Però jo crec que d'alguna manera, la sensació de que tots estaven parlant del mateix, interpretant-lo de diferents maneres. Ara la sensació és que cadascú parla de la seva, de la seva realitat. Fins al punt que hi ha hagut gent que ha arribat a parlar de fets alternatius. És a dir, bueno, això de la realitat d'alguna manera s'està volatilitzant.
El capítol 4 del llibre, que per anar a la política, el que la gent entén com a política, és a dir, el negoci dels polítics per entendre'ns, ja sabem que el llibre lluita contra aquesta idea, però els problemes majors. Un dels que cites és el capítol 7, el subcapítol 7, per tant, amb tacticismo no, lo siguiente, immediatismo. L'immediatisme com a element principal de l'activitat política dels nostres dies. Fins a quin punt l'immediatisme és un enemic rellevant de l'activitat democràtica sana?
Sí, jo crec que absolutament, absolutament, perquè, diguem-ne, d'alguna manera, el que no pot ser és que en l'activitat democràtica els responsables no puguin aplicar unes determinades polítiques que tinguin un cert sentit, que tinguin la voluntat d'arreglar els problemes, etc. Si substituïm això per un estar visquent el dia, mirant de reull a cada moment com funcionen les enquestes, no ens en sortirem. El tantes coses perquè hi ha qüestions que no es poden plantejar a curt termini, que no es poden plantejar de cap de les maneres, a curt termini. Fins i tot els problemes més importants que tenim no són susceptibles d'un tractament cortoplacista, de cap de les maneres. Bueno, de fet, ara, un dels problemes més greus que tenim, el problema de la pandèmia, bueno, això, evidentment, implica estratègies. I estratègies, diguem-ne, a llarg termini, per moltes raons. Sí, sí. Perquè implica un concepte de l'Estat, perquè implica previsions molt potents respecte a altres possibles pandèmies, etcètera, etcètera, etcètera. Com es pot plantejar una cosa així a curt termini? Per no posar-te un altre exemple, que seria, posem per cas, que algú digués, escolti'm, hauríem de parlar del problema de la natalitat a les nostres societats. Tu creus que una qüestió com la natalitat a les nostres societats es pot plantejar amb un esquema immediatista? Per clar, definició, no.
Quan vam parir aquesta secció, vam dir, volem fer una secció a la que escoltar a Josep Martí Blanc parlant amb gent tan sàvia com ell. Avui jo crec que hem trobat allò, l'exemple que posaríem cada setmana, no? I on passaria hores, dies, escoltant converses entre Josep Martí Blanc i Manuel Cruz. Senyor Cruz, ha estat un plaer tenir-lo amb nosaltres, com sempre.
Moltíssimes gràcies, Josep. Moltíssimes gràcies, Toni.
Una abraçada forta. Gràcies.
Una abraçada.
Josep, ens queden 50 segons, però volia deixar un trosset per al teu comentari que has fet a Twitter sobre Eduard Pujol i lo molt que t'alegraves avui, i lo poc que s'haurien d'alegrar aquells que han mirat cap a una altra banda. Ho dic perquè a la primera hora del programa hem estat parlant d'aquest tema, no? Sobre Eduard Pujol i com arribem a ser injustos a vegades, no?
Bueno, com arribem a ser injustos i malauradament també com podem ser de covards.
Sí, sí.
Perquè saps què passa? Que perquè l'oient tingui totes les claus.
Molt ràpid, perquè són les 5.
El vaig defensar fa un any i mig quan va aparèixer això, i ara estic molt content que hagi canviat. Però més enllà de l'Eduard, una societat que afavoreix els judicis a la plaça pública,